La tertúlia política de Ràdio Sant Vicenç es diu A Quatre Bandes.
Un programa mensual amb la participació dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament.
Per conèixer les diferents mirades sobre l'actualitat política, social, econòmica i cultural de Sant Vicenç dels Horts, escolta A Quatre Bandes.
El quart dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
Bona tarda, benvingudes, benvinguts a la tertúlia Quatre Bandes, el control tècnic als estudis de Ràdio Sant Vicenç, Clàudia Barceló i Sara Cabrera. Us parla Eva García des de la sala de plens de l'Ajuntament. I ens acompanyen en aquests moments representants de tres dels quatre grups municipals, Maite Aymerich, de Junts per Sant Vicenç, bona tarda.
Bona tarda.
Antolín Jiménez, Ciutadans, bona tarda.
Bona tarda.
I Jordi Gil, en Comú Podem, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
El grup del Partit Socialista ha excusat la seva presència, es tracta d'una urgència d'última hora. I així que comencem, avui no hi ha sorteig del primer torn de paraula, perquè en els últims tres mesos ja acabem la ronda del primer torn de paraula i avui ja la té adjudicada de sèrie Junts per Sant Vicenç. I comencem parlant de la campanya de vacunació que tenim en marxa. El 9,5% de la població vicentina ha rebut les dues dosis de la vacuna, amb la primera dosi hi ha el 21,2%. Ja fa dies que la xifra de persones immunitzades supera per centenars la de casos de Covid acumulats en tota la pandèmia. Tenim 2.700 persones amb la vacunació completa, amb les dues dosis, mentre els casos de Covid acumulats a Sant Vicenç són 2.094 en tota la pandèmia. Quin balanç fan de la campanya de vacunació, del ritme, la logística, la gestió del dia a dia? Maite Aymerich, Junts per Sant Vicenç.
Hola, molt bona tarda a tothom. Bé, em toca parlar d'un tema que, diguem-ne, des de l'oposició poca logística gestionem sobre aquest tema. En qualsevol cas, alegrar-nos de que cada cop sigui més els vicentins i vicentines que es puguin immunitzar, perquè serà una protecció doncs, per tota la comunitat, per tots nosaltres i per poder combatre aquesta pandèmia. Nosaltres, doncs, tots els esforços que faci l'Ajuntament en aquest sentit i que puguin ajudar en la fase de vacunació, doncs ens n'alegrem i tenen el nostre suport. Poca cosa tenim a dir. En qualsevol cas, nosaltres sí que ens havia arribat de persones que s'havien hagut de desplaçar bastant lluny, però en qualsevol cas, si no m'equivoco, són aquelles persones que no estan en la franja o estan en aquella franja en la que poden sol·licitar, llavors quan es sol·liciten, doncs van allà on poden rebre aquestes dosis i sovint no és en la seva localitat. No? En qualsevol cas, també es va dir la possibilitat de facilitar, d'habilitar el casal de gent gran de Can Ros per poder fer aquestes vacunacions, però entenc que des de sanitat es fan els àmbits sanitaris i poca cosa a dir. En qualsevol cas, ens alegrem de que cada dia més siguin els vicentins i vicentines, que ningú que li correspongui doncs no tingui por, perquè també és veritat que hi ha hagut moltes opinions sobre diferents vacunes. S'està vacunant moltíssima població i per tant sí que hi ha en alguns casos alguns efectes, però és molt més segur i és molt més beneficiós el fet de poder-se immunitzar i protegir sobre aquest virus, la Covid-19, que no pas estar-ne exposat. Tant a nivell personal de cadascun de nosaltres com a nivell col·lectiu de contribució a aquesta immunització col·lectiva, que esperem que ben aviat vagin augmentant les xifres i puguem començar a tenir aquesta vida més tranquil·la.
Gràcies. És el torn d'Antolín Jiménez, Ciutadans.
Gracias, buenas tardes. Bueno, podría arrojar un poco más de luz, tal como decía la compañera Maite, al estar dentro del equipo de gobierno. Es cierto que ahora estamos en una campaña de vacunación que va entre las franjas de los 70 a los 79 años. Ahora mismo va a empezar a vacunar Catsalud todos los días debido a la fuerte demanda que tenemos de vacunas. Nos han llegado una cantidad muy alta. Y CatSalud, bueno, dependemos de ellos. Al final son ellos los que, después de batallar, nos dejaron vacunar aquí. Se habilitó un espacio para poder hacerlo. Empecemos con la franja a partir de los 80. Ya se ha vacunado, como decíamos a la apertura del programa, a toda esta parte de los vicentinos y vicentinas y vamos aumentando en dosis. Tal como se explicaba antes, es verdad que hay vicentinos y vicentinas que han salido fuera, pero son los que están fuera de ese rango de la campaña de vacunación. Pueden elegir o bien esperar y quedarse aquí en San Vicente y vacunarse aquí, o bien buscar uno de los centros habilitados para poder ir a vacunarse allí, ¿no? Dentro, ahora de lo que cabe, sí que es verdad que ahora hay más vacunados que positivos por COVID. Hoy hemos mantenido una reunión al respecto y vemos que cada vez el número de incidencia va bajando, que eso es positivo y que el número de vacunados va creciendo. Esa es la parte positiva, que cada vez hay más inmunizados y sigue con este ritmo y sobre todo que no dejen de llegar las dosis para poder acabar ya con esta pandemia y poder tener la normalidad que tanto añoramos y tantas ganas tenemos de volver a ella.
Jordi Gil, en Comú Podem.
Sí, primer de tot, nosaltres volem valorar positivament el fet de que s'hagi pogut vacunar a Sant Vicenç, no únicament a Sant Vicenç, sinó també a diferents municipis de l'àrea metropolitana i també de fora de l'àrea metropolitana. Entenem, no?, que s'havia de fer aquest esforç per intentar també contenir que la pandèmia primer fer que la gent no tingués por d'anar-se a vacunar, perquè és veritat que portem un any dient a la gent gran, sobretot, que no es mogui de casa, que no es mogui de casa, i una mica absurd dir-los que s'anessin a vacunar lluny. Abans la Maite també en feia esment, però sí que és veritat que aquí s'ha posat un espai on la gent es podia vacunar i per tant això ho valorem positivament. El que és veritat és que el 9,5% de la població de Sant Vicenç, quan fa un parell de mesos o tres que va iniciar-se el període de vacunació, entenem que és poc. Entenem que és poc. I és veritat que aquí hi ha un problema, que és la lentitud a l'hora que les vacunes puguin arribar no només a Catalunya, sinó a Espanya, sinó també a la resta de països de la Unió Europea, perquè les pròpies empreses, les pròpies farmacèutiques que estan fent aquestes vacunes, doncs no tenen capacitat de poder generar la gran quantitat de vacunes necessàries i imprescindibles per poder sortir d'aquesta situació. I en aquest cas nosaltres creiem que el que cal és començar a treballar amb la idea de que s'han de fabricar moltes més vacunes i molt més ràpid, entre altres coses, perquè no sabem com mutarà aquest virus, no sabem què passarà l'any que ve, i pot ser que l'any que ve el virus tingui una mutació i les vacunes que avui estem utilitzant no serveixin i tornem al mateix cicle que estem actualment. Per tant, necessitem que les empreses farmacèutiques fabriquin moltes més vacunes i que aquesta logística, aquesta distribució, sigui molt més ràpida. I per això nosaltres el que estem proposant és que hi hagi un alliberament de les patents de les vacunes, perquè entenem que una crisi mundial, com la que tenim actualment, no podem agafar i afavorir aquelles empreses que és evident que han fet un esforç econòmic per poder tenir aquestes vacunes, moltes d'elles amb molts diners portats per part dels propis estats. Penso en la d'AstraZeneca, si no estic equivocat, que crec que el 95% de la inversió per aconseguir aquesta vacuna va ser del govern britànic i, per tant, com que és una pandèmia mundial i totes i tots ens hem de remengar, el que hauríem de fer és que tothom pogués fabricar aquestes vacunes i que no es tinguessin que estar pendent d'aquestes patents o dels 15 anys per poder arribar a aquest alliberament de les patents. Insistim, creiem que valorem positivament el fet que també s'hagi pogut vacunar, valorem també, no positivament, però sí que estem contents que ja gairebé un 10% de la població estigui amb aquesta primera vacuna, però entenem que hauríem de córrer molt més i, per tant, hauríem de buscar alternatives. I aquí, evidentment, Sant Vicenç no hi té gaire a fer. En tot cas, sí que les nostres organitzacions polítiques haurien de treballar amb aquesta línia, amb la línia que tothom es pugui vacunar el més aviat possible. I si parlem d'Europa, que ja el ritme és lent, no parlem, en tot cas, dels països del tercer món o subdesenvolupats, com podria ser Àfrica, on l'altre dia veia que el país que tenia un índex de vacunació més alt, no sé quin era, però estava al 1,5% de la població, que és una antiga vergonya, insistim, en el moment en què, justament abans del Nadal, es va iniciar aquest període de vacunació a Europa i al món.
Algun comentari més?
No, només subscriure el que diu el portaveu dels Comuns, el Jordi, en el sentit de que, com a reflexió, no? És molt trist, no?, que d'una pandèmia se n'acabi fent negoci i que de la ciutadania mundial, una pandèmia que afecta a tot el món, doncs es jugui amb països de primera o ciutadania de primera i de segona, i això és jugar amb les vides humanes. En qualsevol cas, lamentar i subscriure a això que estava dient el company.
Doncs continuem parlant de la pandèmia, però en un altre sentit, perquè anem cap a un relaxament de les restriccions sanitàries. És previst que l'estat d'alarma acabi el 9 de maig. I en aquest context volem parlar de cultura, de la represa de l'activitat cultural. Tenim molt recent Sant Jordi, que ha comptat amb un programa d'activitats ampli a Sant Vicenç, i encara hi ha activitats programades en els pròxims dies, com la primera gala de la cultura aquest diumenge. Què espereu de la represa de l'activitat cultural, un sector doncs, molt perjudicat en l'últim any? Comença ara Antolín Jiménez, Ciutadans.
Bien, aún continuamos con medidas restrictivas, ¿no? Aunque se vayan aflojando poco a poco y vayamos aumentando aforos y podamos ir haciendo actos culturales, no hay que olvidar que seguimos teniendo el virus presente y que hay que seguir teniendo precaución con ello. La valoración ahora mismo con San Jordi es muy positiva, la verdad que se vendieron todas las rosas que todos los paradistas trajeron y no llegaron ni a acabar el día porque las vendieron incluso ya a media mañana, no tenían. Eso es muy positivo y eso es un factor que nos indica las ganas que tiene la ciudadanía de volver a hacer normalidad, de volver a la cultura, de poder salir, de poder hacer cosas, ¿no? en la calle. Ahora tenemos más entidades que nos piden hacer algo similar, volver a hacer algo más estático, como se ha hecho ahora en San Jordi, que con unas medidas de seguridad sanitarias pues, que permita que la ciudadanía de San Vicenç pueda salir y pueda disfrutar de la cultura, ¿no? Ahora tenemos esta gala de la cultura que unimos todo lo que no se pudo dar en todas las entregas de premios e intentamos unificarlo en una gala y con todas las medidas que tenemos intentar disfrutar de algo de la cultura, ¿no? Creo que va siendo hora de volver a salir, de volver a disfrutar, empezar a hacer más actos y bueno, viendo con la vacunación, como estábamos hablando antes, que cada vez va más, cada vez son más los vacunados, ya están recibiendo la segunda dosis y esto nos ayuda a seguir trabajando, a volver a la normalidad, que esas entidades que no han podido disfrutar o no han podido realizar sus actos puedan empezar a hacer algo, empiezan a volver en su normalidad y dejarse ver, que muchos estamos esperando volver a disfrutar como lo hacemos antes de todos ellos.
Jordi Gil, en Comú Podem, que m'oblido d'engegar el micro.
Bé, gràcies Eva. Nosaltres ja fa temps que estàvem reclamant el fet de poder tornar un altre cop a l'activitat el més normalitzada possible, l'activitat cultural de la forma més normalitzada possible. Ja ho vam fer també quan vam estar parlant del pla de recuperació, on el nostre grup municipal va incorporar diferents mesures i propostes per intentar pal·liar els efectes devastadors i catastròfics que els sectors culturals estaven patint. Ja vam demanar també el fet de que la festa major de l'any passat fos una part en format virtual, com així va ser, i una altra part en format presencial, i evidentment estem contents de que per fi aquest any s'hagi pogut celebrar un Sant Jordi, evidentment no amb les condicions a les quals estàvem acostumats, però sí d'una forma molt normalitzada. Nosaltres vam poder i vam ser, vam estar acompanyant les entitats que hi eren, totes valoraven positivament el fet de poder tornar a aquesta certa normalitat, i també entenem, i també deia el portaveu de Ciutadans, que la gent es va tirar al carrer perquè també té ganes de tornar a aquesta normalitat i intentar, sobretot, sortir, disfrutar, gaudir, i més ara que ve el bon temps. I el que nosaltres també sempre hem dit és que la cultura és segura, ho hem dit sempre. Hi ha molts mecanismes, hi ha moltes mesures anti-Covid que els diferents actes que es fan culturals estan complint, però no només és segura, sinó que és imprescindible. No, l'altre dia, bueno, últimament també s'està parlant molt dels efectes que té la Covid, no en la situació només física de les persones, que es posen malaltes i que poden acabar doncs, amb pneumonies complicades, poden acabar ingressades a l'UCI i tot morint, sinó que l'efecte de la salut mental. No? I la cultura, durant sobretot el període de confinament en les nostres llars i després en el període de confinament local, es va volcar en intentar pal·liar aquests efectes nocius de la salut mental en les persones, fent actuacions en directe gratuïtes en format Instagram, en format YouTube, en diferents formats, i nosaltres hem d'intentar, ara en un moment que és molt complicat per les, no només per les entitats culturals, que també, a Sant Vicenç també hi ha diferents entitats culturals que ho estan passant malament, altres coses, perquè tenen una sèrie de despeses que no poden assumir i que, per tant, també hem de fer aquest esforç des de l'Ajuntament d'ajudar-los i d'intentar, sobretot, que puguin continuar fent aquesta activitat al màxim temps possible, però no només les entitats, sinó també les empreses culturals, que avui moltes d'elles estan tocades de mort. Nosaltres ens alegrem molt dels resultats del concert multitudinari que va haver al Palau Sant Jordi, que van assistir 5.000 persones, jo crec que ho vaig dir al ple anterior, vaig tenir l'honor i el plaer de poder-hi anar, vaig ser dels primers que va comprar l'entrada, i realment s'ha demostrat que si les coses es fan ben fetes, els resultats són els que són. 6 persones no van poder entrar en aquell concert perquè no van superar el test d'antígens, i després de 3 setmanes només hi ha hagut 6 casos positius de 5.000 que vam estar compartint aquell meravellós concert. Per tant, hi ha mecanismes, i els sectors culturals estan per la labor de seguir fent de seguir acompanyant-nos en aquest trànsit, en el trànsit també de la salut mental, de l'acompanyament emocional, i nosaltres els hem d'acompanyar també, sobretot per intentar que aquestes empreses culturals, els grups de música, els artistes, les persones que estan darrere de les càmeres, que estan gravant qualsevol documental, pel·lícula, etc., o qualsevol tècnic de so, pugui continuar també vivint, perquè al final estem parlant d'això, perquè darrere d'una empresa que no està treballant hi ha o un ERTO o un ERO. Els ERTOs ja sabem que estan prorrogats fins al final d'any, teòricament, o això és el que estan dient des del govern de l'Estat, però els ERO's no són això, sinó que és un tancament, i per tant darrere d'una empresa que no està treballant vol dir que una persona o unes persones que no estan treballant i per tant no estan tenint ingressos a casa seva, que també és una de les parts de la Covid, no? Que és aquesta manca d'ingressos i per tant aquesta manca d'oportunitats o de diners per poder continuar fent la teva vida d'una forma normal.
Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Bé, jo primer que tot agrair l'esforç i la dedicació doncs, de les entitats, de les associacions, de tots els agents del món de la cultura, en aquest cas doncs, de Sant Vicenç dels Horts, que fan tot aquest esforç i dedicació per poder oferir al nostre municipi doncs, aquest bé, aquesta riquesa que tenim, i Sant Vicenç dels Horts és molt, molt rica en l'organització de la gent i per tant també en l'oferta que ens fan. La cultura i tota l'activitat cultural és un bé en si mateix, i ara el Jordi comentava tot el que fa referència a la situació emocional, però la cultura és, davant d'aquest poder compartir amb altres persones del teu municipi, també és el que suposa doncs, per la tasca de les persones que fan tota aquesta activitat. És un bé a nivell també de socialització i és també un actor econòmic i important. Per tant, és molt, molt necessari que se'ls acompanyi, que es doni suport. Bé, l'aposta de l'Ajuntament per realitzar activitats durant la pandèmia, doncs, durant molt temps ha estat escassa o nul·la, no? I nosaltres celebrem que ara doncs, es tiri endavant tal com es feia també en altres municipis i com s'havia dit en alguna ocasió en els plens, no? Que es reclamava doncs, poder generar mecanismes per tenir cultura també segura, doncs, tal com es feia en altres municipis, ara Sant Vicenç s'ha acabat fent. Pensem que si les escoles estan obertes, hi ha 1,5 milió d'alumnes que estan anant a les escoles, doncs en xifres més petites es poden fer activitats aquí a Sant Vicenç. Nosaltres celebrem que, tot i que sigui tard, s'hagi començat a fer aquesta activitat tan necessària. Comparteixo el que deien el Jordi i l'Antolín. Tots tenim moltes ganes i, per tant, ens hem abocat a sortir al carrer. I Sant Jordi va ser la mostra, encara que va ser un format més estàtic i, diguem-ne, amb menys parades. Ens trobàvem a tothom passejant, que vam coincidir en algun moment, doncs aquest desig, aquestes ganes i l'agraïment també de les entitats que veien la resposta del públic de Sant Vicenç al carrer. També s'ha comentat aquesta proposta de la Gala de Cultura, doncs estem molt contents, de fet és una proposta que es va treballar ja en l'anterior mandat, però que vam rebre la denúncia perquè coincidia amb la precampanya i no es va poder fer. És una bona iniciativa d'acumular tots els reconeixements i premis en una nit de cultura, una nit d'aquesta gala, que segur que serà un èxit i està molt, molt bé. I, per tant, doncs, totes aquestes iniciatives que es puguin tirar endavant seran benvingudes. Pel que fa a Sant Jordi, no totes les entitats van poder participar, perquè en algun cas va haver-hi alguna entitat que van sol·licitar, almenys això ja ens ha arribat, que van sol·licitar doncs, de poder fer parada. Primer se'ls va dir que sí, després se'ls va dir que no, i quan se'ls va dir que sí, ja havien anul·lat la comanda de roses. Però en qualsevol cas, tots vam sortir, vam comprar i vam col·laborar amb aquesta activitat. Ara bé, és important poder ajudar al finançament i a les subvencions de les entitats. En qualsevol cas, moltes d'elles encara no han cobrat el 40% de la subvenció del 2020 i, per tant, demanaríem també que l'Ajuntament fes aquest esforç de posar al dia, perquè si no tenen aquesta liquiditat, doncs els costa tirar endavant. També és veritat, i no sé si és per aquest motiu, que tampoc no s'ha pogut fer tot el desplegament d'activitats que es feien en una situació no pandèmica, i si s'està fent això per evitar doncs, que s'hagi després de fer revocacions de les subvencions. Però sé que totes les entitats estan fent molts esforços, molta creativitat, molt reinventar-se per poder oferir a la població aquest actiu. I per part doncs, de Junts per Sant Vicenç i per part de la ciutadania els estem molt, 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 molt agraïts.
Antoni Jiménez, Ciutadans.
Sí, por seguir un poco con el hilo de la cultura, tal como comentaba el compañero Jordi, ¿no? Decía que la cultura es segura y así se ha demostrado en este concierto que hizo Lofos Lesbian con 5.000 personas y donde solo 6 personas dieron positivos después de esta masificación de personas, ¿no? Ya se ve que el virus no actúa en masificaciones tanto como se pensaba. Es un dato positivo, tal como decía, que con las medidas adecuadas se demuestra que realmente la cultura es segura. Y esto no solamente son las ganas de volver a hacer actos culturales, sino la reactivación de la economía, porque tal como se comentaba, reactivar la cultura es reactivar economía, reactivar empresas, reactivar puestos de trabajo. Con ello van las personas que montan escenarios, con los que hacen el teatro, con las entidades que compran ese material para llevar a cabo la actividad. Y todo eso es un movimiento de la economía, ¿no? Es un círculo que va moviendo, empieza a reactivarse y eso empieza a ayudar a las personas que salgan de los ERTE y vuelvan otra vez a sus puestos de trabajo, ¿no? Hablábamos el tema de la actividad por parte del Ayuntamiento de la cultura. Siempre hemos tenido presente lo que el Procicar nos dejaba y lo que no nos dejaba hacer. Nos daba unas recomendaciones y unas pautas y en base a eso podíamos saber si podíamos hacer ese tipo de acto o no podíamos hacerlo. Siempre hemos ido con precaución, priorizando siempre la salud de todas las personas y en base a eso y con las restricciones que tenemos hemos ido actuando. Ahora hemos tenido este San Jordi, sí que es verdad que Procicat no nos dejaba hacerlo, eso ha sido para todos por igual, y nos encontramos de la noche a la mañana que nos abrió las puertas y nos decía ahora sí, ahora podéis hacerlo con las nuevas medidas. Y fue un poco a correr, a llamar a todo el mundo que se había interesado en montar paraditas y demás para decirle ahora sí que podéis, porque Procicat sí que nos deja poder hacer algo en pequeño formato, que es lo que se hizo. Y en base a esto se fueron haciendo algunas obras de teatro y se ha ido haciendo algún acto más que nos ha permitido. Ahora vemos que tenemos próximamente más actos. Si no nos dicen lo contrario, los Procicat se seguirán en pie, seguirán vivos y esperemos que sí, porque parece ser que todo va mejor y seguiremos trabajando en esto. No sé si en el formato que nos gustaría, pero intentar por lo menos que sea lo más presencial posible y todos los actos mayores que se puedan hacer. Gracias.
Maite Meric, que ha demanat la paraula, després Jordi.
No, Antolín, és una llàstima que avui no hi hagi doncs el representant del Partit Socialista, en qualsevol cas doncs, coincideix sovint amb el regidor de Cultura. Però potser és això, Antoni, el que deies. Nosaltres ens havia arribat això i que pot ser que una entitat se li vagi a dir que sí, després es vagi a dir que no, per això que expliques, i finalment a correcuita es va dir que sí, potser no van ser-hi temps. No ho discuteixo, Però hem de buscar fórmules. És a dir, la pandèmia ens porta moltes limitacions, però les limitacions de la pandèmia no les hem de magnificar i hem d'intentar trobar els biaixos per on poder fer coses. I nosaltres ho diem a cada ple, no? Aquesta necessitat de facilitar la participació. No? I els plens demanem que siguin de forma presencial, en qualsevol cas, les audiències públiques poden ser presencials i insistim en aquesta voluntat, no, per part de l'equip de govern de facilitar això, de trobar la manera de fer això. Perquè tots parleu del concert de Love is Lesbian, en una audiència en pública no hi ha tantes persones, no n'hi ha tantes, i per tant segur que hi ha fórmules per poder fer, igual que també hi ha fórmules per poder fer la presencialitat del ple, perquè també les persones tenen ganes de participar en la vida pública, no tenen ganes de participar del seu compromís amb el municipi, i això, Sant Vicenç és un poble, diguem-ne, ric, que batega molta potència, i s'ha d'intentar facilitar i no ancorar-nos en els temes pandèmics, que hi són, però no han de poder servir de justificació. I també que en algun moment s'ha volgut fer coses que no tocaven. Va haver un moment en què es volia fer aquell sopar amb en Lledonosa i que no tenia autorització, i fins que vam veure que l'autorització no era viable i es va recular. Per tant, quan hi ha voluntat, no? En aquest cas, doncs, finalment no es va poder fer perquè l'informe tècnic no permetia i les condicions pandèmiques no permetien, però hi havia aquell desig, hi havia aquella voluntat per part de l'equip de govern de fer aquella cosa. Doncs aquesta voluntat s'hauria de tenir, no?, en moltes altres actuacions, molts altres més àmbits, per facilitar allò que és possible, perquè hi ha coses que són possibles i les hem de portar a terme. I després hi ha una altra part de la cultura que no té a veure amb l'activitat al carrer, amb l'activitat d'actes culturals, amb la convocatòria de persones en un aforament, sinó que són d'un treball de gran calat, no?, que es va fent. I en aquest sentit tenim coses pendents, com és el conveni amb l'Ateneu, no?, que es pot anar avançant en aquesta direcció, o també les converses es van iniciar pel que fa a la modificació de Can Pujador per tal de poder habilitar un espai per poder tenir un solar i fer com es va fer amb la nau de la Cavalcada de Reis, per tal que finalment la cofradia tingui un espai on es pugui construir i fins i tot, depèn de les mides, pugui haver-hi un espai polivalent també pel barri. Aquest seria també les iniciatives que es van començar a treballar i a parlar per tal de que la Passió de la Setmana Santa sigui un bé nacional d'interès cultural. És important. També és important desencallar el centre cultural, el centre social de Virgínia Amposta, que també és un centre que ja està pràcticament acabat, encara no hem vist, i que moltes persones demanem poder que se'ns convoqui a les persones que van estar al procés de participació per poder veure el compliment dels programes que hi havia estipulats allà i que també són oferta cultural i social. I també, pel que fa a la referència a l'Espai Lledonosa, no? Tenim la sort de tenir a Sant Vicenç dels Horts un llegat molt important, de molt prestigi, i voldríem saber, jo ho pregunto sovint en el ple en nom del grup de Junts per Sant Vicenç, tenim un FEDER concedit que és del voltant de 500.000 euros i esperem que es pugui desencallar i veure en realitat aquest projecte, que és també un reclam per Sant Vicenç dels Horts. Sant Vicenç dels Horts té una mostra cultural, gastronòmica, agrícola importantíssima, i diguem-ne que tenir aquest espai Lledonosa ho acaba de rodonir, i per tant seria important. I també tenint en compte que la persona en qüestió, el senyor Josep Lledonosa, és gran, és gran, i estaria molt bé que, com digui ell, pogués inaugurar aquell espai d'interpretació de la cuina catalana, així com també va fer-ho en l'espai de la biblioteca, que tenim aquell racó, aquell espai d'especialització de cuina catalana. Tot això també és cultura, i crec que també són altres accions que no convoquen, no posen en risc res, o la pandèmia no influeix perquè puguem anar avançant en propostes que consolidin aquestes dinàmiques que dels darrers temps s'han anat fent a Sant Vicenç i que són bones pel municipi, perquè ens fan més gran, ens fan reclam i ens situen també no només a la comarca, sinó també a nivell de Catalunya.
Són molts temes que han sortit. Antolín Jiménez, Ciutadans.
Sí, por responder un poco a nivel general, no me quiero liar mucho más para ir continuando, pero hablamos de la voluntad de ir buscando espacios y de ir haciendo cosas. La voluntad está, pero como decía antes, tenemos un procicat que nos indica qué podemos hacer. y que no podemos hacer, ¿no? Si no, tampoco hubiera habido Reyes Magos en estas Navidades y se trajo los Reyes Magos. No, no hubo cabalcada, como sí la conocemos, pero vinieron y estuvieron. Se intenta siempre hacer las cosas, no suspenderlas, sino reinventarlas, modificarlas y que se puedan hacer. Ya hemos hecho formatos híbridos, cuando se nos deja hacer de forma presencial lo hacemos de forma presencial y si no lo hacemos de forma telemática. Ya hemos hecho conciertos telemáticos también, hemos hecho una fira telemática. O sea, intentamos no pararlo, sino intentamos buscar ese espacio, ¿no? Hablamos de plenos y audiencias presenciales. Es verdad que cada pleno se nos pregunta de intentar hacerlo, pero aquí tenemos el problema de siempre, que es el aforo. No da ni para que estemos solamente los concejales electos con secretario e interventor, como para tener público. Y este es el mayor de los problemas. Se miró. Y soy el primer interesado en hacerlo, que soy el que está insistiendo siempre de buscar alguna forma de hacerlo, porque se echa de menos el vernos, estar uno delante del otro y hacerlos cara a cara. Pero no encontramos la fórmula. De verdad que hemos mirado de hacerlos incluso en formato híbrido, unos en casa de forma telemática, otros de forma presencial, voto ponderado. Hemos intentado hacerlo de muchas formas, pero el ROM es claro, lo marca, tenemos que estar todos presentes y ahora mismo el aforamiento no nos permite llegar a este punto. Si mañana la norma cambia y el aforo lo permite, dice, oye, ampliamos el aforo para este tipo de cosas y podemos hacerlo, ningún problema, volveremos a la presencialidad, eso lo tenemos claro. Y se hablaba de sitios como el Espai José de Alonosa o el Virginia Amposta. Yo el Virginia Amposta de momento no lo he visto, o sea, solo por fuera, o sea, como todos los vicentinos y vicentinas, vamos paseando por la zona y lo vemos lo que es el exterior, pero la forma, el interior yo no lo he llegado a ver. También estoy esperando a que eso acabe, pueda hacer una visita oficial, poder ir a verlo y que las entidades lleguen, ver ya las entidades allí, hacer su actividad con todo programado y tenerlas todas en lo que es el centro cívico en sí, ¿no? Una entidad cultural de todo el municipio. Vamos trabajando todo lo que podemos y lo que los tiempos nos permiten. También hay que entender que hay unos tiempos que marcan el ritmo y es lo que podemos ir haciendo poco a poco, ir contando con ello y ir trabajando, intentando apretar todo lo que se puede para ganar esos espacios.
Jordi Gil, en Comú Podem.
Sí, molt ràpid. Primer de tot, coincidir amb el que deia també la portaveu de Junts per Sant Vicenç, que la cultura no és únicament fer concerts, no és únicament el teatre, sinó que hi ha altres coses i sobretot nosaltres també ho hem dit al principi, no? S'ha de cuidar la vida de les entitats culturals de vicentines, del nostre municipi, que al final són les que exporten el bo i millor a Sant Vicenç a municipis del voltant i a tota Catalunya i també fora de Catalunya i per tant, també ho dèiem abans, no? Aquesta necessitat de que part de l'Ajuntament se les acompanyi, sobretot se les acompanyi econòmicament en uns moments molt, molt complicats i també jurídicament en uns moments molt, molt complexes. No, només dues coses que abans no he dit. Una d'elles és que nosaltres també valorem positivament el fet de que faci aquesta gala, de que faci aquesta gala de commemoració de totes les entitats culturals vicentines i també matitzar una mica el que deia el company, el portaveu de Ciutadans, que és que el Procicat fa molt de temps que permet fer activitats al carrer amb unes certes limitacions que van canviant depenent del moment, però ja sabia que des del mes de juny de l'any passat es poden fer activitats al carrer. Es poden fer concerts, molts municipis han estat fent concerts de petit format i amb totes les mesures de seguretat des del juny, gairebé fins ara, fins i tot també dintre del període d'hivern, perquè insistim en aquesta necessitat de que la gent necessita sortir al carrer, necessita disfrutar, necessita trobar-se, necessita viure, no? Perquè viure no és només respirar, sinó que viure és moltes més coses que respirar i per tant que nosaltres hem de posar el bo i millor de l'administració de l'Ajuntament en facilitar que les entitats que vulguin. Ara, per exemple, començarem ja de període de festes major de barris, de festa major d'estiu, que nosaltres creiem que les entitats, a les associacions de veïns, se'ls ha d'acompanyar a l'hora de poder generar aquestes activitats imprescindibles per als seus veïns i les seves veïnes i que no passi com l'any passat, que cap entitat va acabar fent res. Llavors, busquem alternatives, busquem espais amplis, busquem solucions perquè la gent pugui tornar a disfrutar, insistim, d'un fet que va més enllà, en tot cas, del que era la cultura en si, que era un espai doncs, que la gent no va disfrutar, sinó que nosaltres creiem que va més enllà, sinó que és un fet d'acompanyar en un trànsit que per nosaltres, insisteixo, no és menor, com és el de la salut mental i el d'acompanyament psicològic en un moment que encara, en uns moments que encara segueixen sent molt complicats per la ciutadania i per les veïnes i veïns de Sant Vicenç.
Maite i Marit, Junts per Sant Vicenç.
No, jo només volia afegir que, a veure, referent a les audiències, o ara en la línia del que deia el Jordi, de que ja fa molt temps que es poden fer coses. És a dir, si altres municipis ho fan, nosaltres també ho podem fer. I com ho hem de fer? De manera segura. Si l'OFA Solifiant ha pogut fer un concert, diguem-ne, i el Jordi va tenir el sardanari, doncs amb 5.000 persones, amb altres coses, amb uns altres formats, es poden fer. Hi ha coses que podem fer i no fem. Jo no dic que no s'estigui treballant, Antolín, però demanem una mica més, perquè, clar, la cultura és aquest compartir, és aquest trobar-se, no? És aquest saludar-se, saber que no estàs sol, que formes part d'una comunitat. I Sant Vicenç és ric per la seva gent, jo ho dic, sempre ho he dit, i Sant Vicenç, diguem-ne, tenim un poble doncs, molt bonic, però no és un poble doncs, de postal, però tenim gent de postal, això sí que tenim gent de postal, i la gent necessitem veure'ns, trobar-nos, acompanyar-nos, i això aquí hi ha una gran solidaritat, no? I per tant això és molt, molt important. I respecte dels plens, que no insistiré molt, ja ho dic sempre, a veure, a Can Comamala es va habilitar, el projecte es va habilitar per poder fer traslladar els plens allà que tenen més cabuda. Aquest és un projecte que es va desestimar, crec que encara hi ha les instal·lacions posades, però es va desestimar i per tant es podia fer. Però en qualsevol cas, les audiències públiques no és un tema d'aforament, es poden fer en un altre lloc, no cal que siguin aquí. És a dir, les audiències públiques no demanen el requisit de l'aforament de la presència de tots els regidors i per tant el format híbrid dels plens. Les audiències públiques es poden fer en un altre espai i es poden fer de forma presencial. Hi ha persones que no saben que es fan audiències públiques. Hi ha persones que ens diuen doncs tenen queixes o el que siguin i que ho fan arribar al govern o us ho fem arribar doncs a través d'un WhatsApp quan ens arriba alguna cosa o de la forma que sigui, però si diem, doncs digueu-ho, clar, diuen és que no n'hi ha, sí que n'hi ha. Clar, doncs jo crec que s'ha de fer un esforç per començar a obrir aquesta participació, que també és un lloc de trobada, de compartir, d'explicar-se, de que aquell problema que viu un veí potser també el viu un altre veí, i això també és aquesta socialització necessària, aquest, insisteixo, sentir-se comunitat, que és una de les nostres riqueses, i no té a veure amb el ROM, perquè l'audiència no té a veure amb el ROM, i això jo crec que seria possible. Per tant, hi ha coses de la cultura que tenen unes limitacions, que no les podem fer com les fèiem abans, a poc a poc podem fer-ne més, podem fer-ne més de les que fem, i hi ha coses que no tenen aquesta limitació i jo crec que les hem de fer. I segur que les farem,
Doncs sí, Antolín Jiménez, Ciutadans.
Voy rápido. Solo por decir, es verdad, desde junio se pueden hacer cosas en la calle, es verdad. Pero yo tengo en mi mente imágenes de ver la Plaza de la Vila cortada porque se hacían conciertos y espectáculos aquí, con sillas, recinto vallado, con una persona controlando el aforo, otra echando gel. Creo que desde entonces hasta ahora han pasado 11 meses y se han ido haciendo actos en la vía pública. O sea, no hemos restringido todo y aquí no se hace nada. Se ha ido haciendo, insisto, según lo que nos marcaba el Procicat y lo que nos dejaba hacer en ese momento, lo que nos marcaba la norma. Si nos dejaba algo más amplio, algo más pequeño, algo más pequeño. Comentaba las fiestas de barrios, es verdad. Esto es un problema que nos viene ahora porque la primera era del Turó, del barrio del Turó, y ya nos preguntaba si podía hacer algo o no. Barri, o sea, fiesta de barri en sí, como la conocemos, no se puede porque no podemos llegar a asumir que no pase nada. Ahora, en otro formato más estático, tipo como hemos hecho ahora en San Jordi, posiblemente sí, que se pueda hacer un recinto algo vallado, se corte en la calle, como se suele cortar, algo vallado, con un aforamiento, y se puede hacer el cine a la fresca, como se puede hacer, o hacer un pequeño concierto, una obra de teatro, hacer algo allí, que sea en ese formato. Se puede hacer, es verdad que se puede hacer, pero hacer cena como se suele hacer o ese baile típico por la noche, pues seguramente no. Pero si quieren o se vienen a cuentas de oye, ¿podemos cambiar el formato a algo más estático? Pues seguramente sí, porque ahora podríamos intentar hacer algo similar. Y solo por matizar el tema de plenos y audiencias, San Vicente no es el único ayuntamiento que lo hace telemático. Yo me fijo en otros ayuntamientos y también lo hacen todo de forma telemática, incluso los hay que no hacen audiencia pública, o sea, llevan un año sin hacer. Nosotros por lo menos lo hacemos de una forma telemática, pero les digo, insisto, tenemos el tema del aforamiento y fijándonos en otros ayuntamientos, siguen haciendo de forma telemática más grandes que este, de una sala de plenos mucho más grande, que no van de forma presencial, sino lo hacen de forma telemática y no hacen audiencias públicas. Aquí por lo menos lo hacemos. I acabo.
Doncs, si us sembla, continuem avançant en el llistat, la proposta de temes que tenim avui sobre la taula en aquest a quatre bandes. I a l'últim ple es va aprovar el protocol d'intencions en l'àrea metropolitana de Barcelona per la construcció d'habitatges en règim de lloguer. El camí de la Font de Sant Josep número 9 i el carrer Lucena número 2 i 4 és un primer pas necessari per concretar i per posar en marxa el projecte. I parlar d'habitatge públic aixeca moltíssimes expectatives, moltíssim interès entre la població. Què us sembla doncs, aquest projecte que hi ha sobre la taula que comença a caminar de manera incipient? Jordi Gil, com ho podem?
Bé, el que ens sembla, i per això també hi vam votar favorablement en l'últim ple, és que és un primer pas imprescindible i necessari, i per tant també tot el nostre suport i acompanyament, i això ho vam dir també en l'últim ple, en el fet de poder dur endavant i per tant aixecar aquestes dues promocions d'habitatge públic de lloguer el més aviat possible. Crec que d'habitatge n'hem parlat moltíssimes vegades. Sant Vicenç justament és un municipi que té un parc d'habitatges públic molt reduït, bàsicament no té cap promoció d'habitatge públic de lloguer, sí que en va fer alguna d'HPO de venda, però evidentment nosaltres sempre hem dit que el fet de posar, de vendre els habitatges públics implica que al final moltes famílies que tenen situacions econòmiques complexes, també derivades del que va passar el 2008, de la crisi financera, i que moltes d'elles encara no han sortit d'aquesta situació, tot just ara que estem enmig d'una altra crisi econòmica derivada de la Covid-19, el que fa és que estem tornant avui en dia a la situació que vam viure fa 4 o 5 anys, quan agents com la PA, bueno, abans que els agents com la PA aconseguissin contractes de lloguer amb entitats financeres, amb fons voltors, etc. Jo justament he tingut un parell o tres de trobades amb diferents vicentines i vicentins perquè aquells contractes que es van signar amb aquestes entitats, amb aquests fons voltors, ja han caducat i per tant s'han rescindit aquests contractes i per tant estem en una situació de llançament un altre cop. Per tant, és urgent el fet que Sant Vicenç augmenti el parc d'habitatge públic de lloguer per donar solució i cobertura a moltíssimes famílies que avui ho estan passant malament i que és possible que l'any que ve o l'altre hi hagi moltíssimes més que ho estiguin passant igual de malament o pitjor. Per tant, nosaltres acompanyarem, però el que no volem és que això es quedi amb una única declaració d'intencions i que és evident que això s'ha d'aixecar i s'ha de promocionar el més aviat possible. Del solar del camí de la Font de Josep fa anys que en parlem. Quan jo vaig ser regidor d'habitatge de l'11 al 15, jo ja s'estava parlant del tema. Nosaltres vam començar a fer unes gestions que es van aturar. El mandat passat es va tornar a parlar, però no es va acabar d'aixecar. I ara aquest mandat en tornem a parlar fent un protocol d'intencions, que està molt bé, però que això, que ja ho teníem abans, amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, amb l'Incasol, vam estar durant 10 anys esperant que es fes. Per tant, el que demanem és que aquestes dues promocions es facin de la forma més urgent possible. I, evidentment, també volem posar en valor per què es fa això. I això es fa perquè el mandat passat l'àrea metropolitana de Barcelona va crear l'habitatge de Metropoli Barcelona. Què és l'habitatge de Metropoli Barcelona? Vol ser un operador públic-privat de construcció d'habitatges que vol construir 4.800 habitatges de protecció oficial de lloguer públic, de lloguer social a l'àrea metropolitana de Barcelona i a dintre d'aquest paquet s'inclouen aquestes dues promocions, cosa que ens sembla molt bé, però insistim, això també es crea perquè hi ha una gent que té una certa sensibilitat, no s'havia creat mai aquesta agència d'habitatge a l'àrea metropolitana, qui tenia aquestes competències i encara les té és la Generalitat de Catalunya, és l'Incasol, que també hauríem de preguntar-nos quantes promocions d'habitatge ha fet durant aquests últims darrers anys la Generalitat de Catalunya en mans de l'Incasol quan ells són els competents, i que sempre hem d'anar als ajuntaments a solucionar els problemes de la ciutadania com a gent de proximitat, però que és que al final necessitem els recursos de tothom i per tant creiem que aquesta agència, aquest espai que es va crear a la constant promoció d'habitatge és molt vàlid i que ha de començar a funcionar ja. Per tant, Última cosa que vull dir, no m'enrotllaré més, perquè si no al final no tindrem... Dèiem que igual anàvem justets i al final no tindrem temps. Tot això ha anat acompanyat d'altres polítiques. I altra política és la regulació dels preus del lloguer, que justament al setembre es va aprovar la legislació per poder-ho dur a terme. I creiem que Sant Vicenç no ho està fent, no està aplicant aquesta normativa. Nosaltres no tenim la sensació de que s'estiguin regulant els preus de Sant Vicenç, quan és una zona que compleix i que està dintre d'aquests annexes, i per tant és una zona que s'hauria d'estar aplicant aquesta regulació dels preus del lloguer. I també demanem que per poder pal·liar els efectes que està provocant la Covid també en l'entorn habitacional, es comenci a treballar amb la idea de que l'habitatge comenci a regular-se i estigui un preu assequible per totes les vicentines i els vicentins.
Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Sí, bé, nosaltres som defensors d'aquesta necessitat de que l'habitatge, la resposta i la solució a l'habitatge passi per tenir parcs públics de lloguer, no? I no cometem els errors que s'havien comès en el passat, de promocions d'habitatge de propietat, al cap d'uns anys, sigui amb diferents fórmules, doncs passen a mans privades i en aquest cas amb el tema de l'habitatge, amb tota la bombolla i tot el que va passar. La solució, aquesta mentalitat de tenir propietat, no? Crec que l'hem de superar, hi pot haver propietat, clar que sí que n'hi pot haver, però les polítiques públiques d'habitatge han d'anar orientades al lloguer, al parc públic de lloguer i també a la regulació dels preus de lloguer. Per tant, nosaltres estem totalment a favor de que es desenvolupin aquestes iniciatives i per tant, es va aprovar aquestes intencions. Intencions. Insisteixo, no es comença de zero, abans el Jordi ho ha explicat, en el mandat pel que fa a la pujada de la Font de Sant Josep ja és un projecte que ve de lluny i que ha passat doncs, per diferents regidors doncs, que l'han anat posant al dia. Aquest era una pastilla que havia d'anar també a l'Agència doncs, Metropolitana de l'Habitatge i altres propostes que hi havia, que concretament també amb la reparcel·lació de l'ESB baixa 192 també hi havia una proposta en aquesta direcció i una proposta en diferents barris. És important que l'habitatge públic de lloguer estigui repartit en tots els barris de Sant Vicenç dels Horts o d'una manera, en la majoria de barris, que no es quedi concentrat. Per què? Doncs perquè permet aquesta llibertat dels vicentins i vicentines i aquesta opció i possibilitat d'accedir a l'habitatge. Jo crec que hem de fugir dels plantejaments que en altres moments hi van haver. Jo em vaig posicionar totalment en contra de la urbanització de la zona agrícola, una zona agrícola que ens dona nom al nostre municipi i dona també valor i la proximitat del producte agrícola. Doncs, per tant, les polítiques han de ser d'habitatge de lloguer. Nosaltres també en el mandat anterior havíem dibuixat diferents pastilles, també a Vilavella, en aquest cas es va adquirir el que abans era Cala Manela, doncs per poder també en aquesta pastilla, que és una pastilla avui també al centre del poble, plantejar possibles estudis, es va fer un estudi, per habilitar habitatge públic de lloguer. No? Que jo crec que això no s'ha fet. I a mi hi ha una part que em fa patir, perquè també s'està improvisant molt. De fet, aquest punt anava al ple anterior, i anava al ple anterior amb quatre propostes, amb quatre pastilles. Va aquest ple amb dues, n'han caigut dues de pastilles. Per tant, això demostra una certa improvisació i una mica salto de mata. Si tu tens una voluntat política de fer habitatge públic de lloguer, has de tenir clar quin és el projecte a nivell de poble, qui és allò que tu pots cedir a l'àrea metropolitana i que allò sigui viable. I ens hem trobat en que en dues pastilles, una al carrer Lleida i l'altra al carrer Alexandre Planes, que és on està el PERI defineix com a escola bressol i és on volíem fer l'escola bressol en l'anterior mandat, allà no s'hi pot fer habitatge, requereix una modificació, hi ha unes limitacions. Per tant, fem les coses bé, estudiem bé les propostes que portem a terme, la de la pujada de la Font de Sant Josep no hi ha res a dir, és a dir, endavant les atxes i tant que sí. I després també, pel que fa al carrer Lucena, vam plantejar el dubte de que allà també, inicialment, s'havia plantejat fer la residència de la gent gran, cosa que no es va poder fer i es va haver de canviar d'emplaçament i finalment una tercera vegada es va haver de tornar a canviar d'emplaçament, però en el carrer Lucena hi havia la limitació de l'ACA pel tema de la riera, pel tema de la riera i l'inundació. Per tant, nosaltres totalment a favor de la política d'habitatge públic de lloguer, totalment a favor. Ens sembla una bona idea a fer-ho a través de l'operadora metropolitana. De fet, en el temps, poc temps que vaig estar a l'àrea metropolitana, vaig participar en la redacció i també hi ha l'escull que vam preguntar si l'habitatge que es posa en aquesta agència metropolitana té abast metropolità o es pot restringir municipalment, que aquest també és un tema que s'haurà d'abordar. I després aquesta no improvisació, no improvisem i posem-ne uns i ara uns altres, perquè això denota una certa voluntat d'intenció, que està molt bé, les intencions estan molt bé, però les hem de poder portar a terme i per tant s'han d'estudiar bé allò que és viable. No ens trobem que nosaltres teníem la intenció de fer això, però no ho hem pogut fer tot perquè doncs, l'ACA diu que no es pot fer, no? O hi ha espais, de fet es va fer la modificació de les zones verdes, hi ha diferents espais a tot el municipi que es poden fer molts més habitatges de promoció pública i també hi ha un percentatge que va de promocions d'HPO, hi ha una part que va a habitatge públic de lloguer en aquest cas i que l'Ajuntament podria adquirir i que poden ser distribuïts per tot el municipi. Nosaltres, amb aquesta proposta, es podien arribar a construir al nostre municipi al voltant de... deixeu-me... al voltant de... uns 400-500 habitatges de lloguer. I en total, en totes les pastilles que vam estar estudiant, al voltant d'uns 900 habitatges. Gavà, per exemple, ha posat, crec que té al voltant de 50.000 habitants, no? Nosaltres en tenim al voltant de 30.000, em sembla que té la intenció de construir-ne més de 4.000. Nosaltres, amb aquesta proposta, crec que arribem al centenar. És poc ambiciosa, però és igual, comencem. És poc ambiciosa, però comencem. I sobretot comencem no només amb la intenció, sinó en aquesta voluntat ferma i decidida de fer aquesta opcionalitat de lloguer que és absolutament necessari. Però només una cosa...
Cal anar acabant ja perquè avui hi ha un tertulià menys i les intervencions estan sent especialment llargues.
No, només afegir una cosa, no?
S'esgota.
Només afegir una cosa en respecte d'aquesta llei que es va aprovar i que no va tenir el suport justament dels partits que governen aquí a Sant Vicenç, no? Que és aquesta regulació dels preus de lloguer. Igual que amb la cultura no tot és les actuacions o els espectacles, amb el tema de l'habitatge hi ha altres actuacions, la construcció d'habitatge públic de lloguer, la regulació del preu de l'habitatge, els habitatges que hi ha buit i les ajudes a les reformes i a les rehabilitacions per tal de tenir un banc ampli d'habitatge distribuït per tot el territori de Sant Vicenç.
Antolín Jiménez, Ciutadans.
Bien, gracias. Como decían los compañeros, ¿no? Es el protocolo de intenciones a construir vivienda de alquiler social. Como decíamos, protocolo de intenciones es el inicio del procedimiento para construir las viviendas. Hay que ir paso a paso, no podemos empezar por el final. El primero hay que empezar con el protocolo de intenciones, seguir trabajándolo y llegar a ejecutarlo, ¿no? Esto es el comienzo de tener un parque de vivienda social que no sea de venta, sino de régimen de alquiler. Como comentaba la compañera Maite, luego hay que ver con qué matices se puede regular, si el área regulará bastante, seremos nosotros, podremos tener más voz dentro de esta regulación, ¿no? Cojo la palabra del compañero Jordi cuando decía que los ayuntamientos acaban solucionando los problemas. Es verdad, porque si estamos esperando que la Generalitat o Incasol se ponga a hacer vivienda de protección oficial, nunca las tendríamos. Al final, es los ayuntamientos los que tienen que adelantarse intentar llegar a solucionar los problemas, ¿no? Como decíamos, llegamos al centenar de viviendas sociales. Esto nos ayudará también a bajar el precio del alquiler en San Vicente del Sos, que es otro de los problemas que tiene la ciudadanía, los precios elevados del alquiler, que dificulta mucho que unas familias con problemas económicos pueda permitirse una vivienda digna, ¿no? Con una serie de garantías. Me gusta que se compare con Gavà, ¿no? Que va a hacer muchas más viviendas, pero es que San Vicenç no es Gavà. Ojalá sí, primero por el poder adquisitivo que tiene, ¿no? No es lo mismo el presupuesto de Gavà que el que tiene San Vicenç. Nos tenemos que adecuar a lo que tenemos y trabajar sobre ello. Lo que está claro es que queremos seguir trabajando, esto es el inicio, son dos pastillas para construir más de 100 viviendas y con esto Es el comienzo. Una vez que lo tengamos, hoy tenemos más espacios, más equipamientos, como comentaban los compañeros, y hay que seguir trabajando en ampliar este parque de vivienda. Porque esto ayudará, como decía, a reducir el alquiler que tiene San Vicens. Se comentaba que no estamos cumpliendo con la ley que se aprobó en septiembre, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto el ayuntamiento puede llegar a regular, pero es verdad, como contaba Maite, que Ciudadanos votó en contra de esta ley. Y lo vuelvo a decir, y soy claro, no trajo ninguna ventaja. Lo único que trajo es encarecer más el precio de la vivienda. Viviendas que tenían un coste bajo, lo que hizo fue aumentarlo. Porque la sencilla razón que esta ley lo que hacía es coger el precio del alquiler de la zona y lo equiparaba. Si una persona pagaba más de alquiler y otra pagaba menos, el que pagaba menos al renovar lo que hacía era pagar más. Eso nos ha pasado a muchos y yo me incluyo entre ellos, que me he mudado hace poco de Can Rosa a Can Costa, y precisamente a la hora de intentar cumplir con esta ley, por suerte o por desgracia, pues no hay nada alrededor que me pueda decir cómo puedo regular el alquiler de la vivienda, porque no había contratos de alquiler. Pues bueno, se pactó un precio. Pero no tan solo de Can Ros, lo que hace es, lo que hacía era, pues bueno, el alquiler medio es esto. Si tú pagas por debajo, a la hora de renovar el contrato, vas a pagar más. Esto es lo que trajo, lo dijimos en su día en la sesión plenaria y lo volvemos a decir. No creemos que sirva para regular, sino para encarecer más el precio de la vivienda, y es lo que nos está pasando a muchos. Y fuimos claros. Lo que tenemos ahora enfrente es la vivienda de alquiler social, que va a ayudar a muchas personas de San Vicens, que es de lo que se trata, y paso a paso, primero es aprobar el protocolo de intenciones y después empezar a construir y después poder darle a la ciudadanía esas casas que tanto necesita.
Jordi Gilan, com ho podem?
Sí, per contestar això últim que comentava el portaveu de Ciutadans, fa les algunes coses. Primer, Ciutadans va votar en contra de la llei, però és que la llei és d'aprovar, i per tant, que per molt que Ciutadans voti en contra, és una llei que està en vigor i per tant s'ha d'aplicar. I Sant Vicenç ha de posar mecanismes perquè aquesta llei s'aprovi i ja s'apliqui. És evident que una part important també l'ha de fer Sant Vicenç amb això, que és la del seguiment, la d'acompanyar, la d'obligar, no? I en tot cas, si hi ha alguna mobiliària o alguna persona que no compleix, ho haurà de denunciar. Ho haurà de denunciar on toqui. I està molt bé que diu això només ha servit per pujar el preu del lloguer. Jo el que vaig veure és que als pocs dies d'aplicar aquesta llei, altres ciutats, el problema que hi havia era que les immobiliàries, depredadores també, depredadores i que abusen de la ciutadania, el que van fer va ser posar un doble preu. Un d'aplicació de la llei i un per si la llei no s'aplicava. Això vol dir que no crec que pugi, en tot cas ha baixat, perquè el preu de l'aplicació de la llei està bastant per sota del preu que, segons ells, era el valor mig del preu de lloguer. Per tant, nosaltres el que volem és que hi hagi aquest seguiment, que sigui aquest acompanyament i que s'apliqui aquesta llei, per molt que vostès estiguin en contra de la llei. Però això és tan fàcil com que nosaltres hem estat en contra de moltes lleis, per exemple, la reforma laboral, i ens hem tingut que menjar. I les reformes laborals han fet fora moltíssima gent dels seus llocs de treball, però no hem pogut dir no la podem aplicar, perquè és una llei i per tant s'ha d'aplicar. I vostès són els primers que diuen la llei se tiene que aplicar por encima de todo. Per tant, no val que digui, com que nosaltres vam votar en contra, doncs ja m'és igual. No, senyor, això s'ha d'aplicar. I per tant, el que els demanem és que s'hi posin i que busquin mecanismes per fer que això sigui de compliment per tothom. Perquè sí que és veritat que baixa el preu del lloguer i el regula. Vostè pot explicar la seva experiència personal, jo li puc explicar altres experiències de persones que gràcies a aquesta llei, cap de Sant Vicenç, per desgràcia, que gràcies a aquesta llei han tingut accés a un habitatge a un preu molt més reduït.
Molt breument, últim minut per...
Sí, no, només... Evidentment, una llei que regula el preu de l'habitatge justament perquè sigui més social mai fa justament el contrari. Però en qualsevol cas, jo volia puntualitzar, l'Antolín deia que s'ha de fer el primer pas. El primer pas ja fa temps que s'ha fet. S'han fet habitatges d'emergència habitacional, hi ha projectes com el que diem de la pujada de la Font de Sant Josep que venen de lluny, s'han adquirit solars que ara es podran edificar o posar per l'habitatge. I després hi ha una cosa que ja es va demanar i que tornem a insistir. Tenim una caserna de la Guàrdia Civil que en el seu moment ja es va fer la petició a l'Estat espanyol i que en qualsevol cas, si cal, la tornarem a fer. En l'anterior mandat, a través de la diputada Capella, el diputat Zoido, al ministre Zoido perquè això s'alliberés. Potser ara és el moment d'insistir, de fer front comú perquè aquella part de la caserna que no estigui habilitada també pugui entrar a formar part d'aquest parc d'habitatge públic de lloguer.
Antoni Jiménez, Ciutadans, per tancar.
Sí, ràpido, simplemente por responder. No decimos que no vamos a cumplir la ley, ¿eh? Siempre lo hemos dicho, la ley está ahí y nosotros la cumpliremos, diga lo que diga. Simplemente me remitía a que votemos en contra de esta ley porque no creemos en ella. Ahora, está aprobada, es cierto. Pues bueno, pues buscaremos la forma de poder acompañar a estas personas a hacerlo. Sí que es verdad que decir que la ley lo que hacía es, ahora te permito que todos los impuestos de esa vivienda te los puedes meter en ese contrato y que el inquilino los pague, por lo cual muy beneficiosa no es. Y como decía, hay que ir paso a paso, tenemos el protocolo de intenciones y la cosa es seguir trabajando.
Doncs hem de deixar aquí. La Quatre Bandes tornarà el 26 de maig, el quart dimecres de cada mes. Deixem ara la sintonia de Ràdio Sant Vicenç en mans de l'equip del Més que Cinema. Gràcies i que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Fins a 60 anys que ja han rebut una dosi d'AstraZeneca.